Castelló, escenari esportiu. L'entitat provincial tornarà a potenciar l'esport com a reclam turístic internacional el cap de setmana vinent a Orpesa en acollir per primera vegada una competició del World Inline Cup, la Copa del Món de Maratons sobre patinatge a través del seu programa Castelló Escenari Esportiu. En total seran 625 esportistes procedents de 23 països del món els que participaran en aquesta competició, que deixarà un impacte econòmic directe en els dies del seu desenvolupament de 290.000 euros a la província i permetrà promocionar la marca turística de Castelló entre milions de seguidors d'aquesta competició arreu del món. El diputat d'Esports, Luis Martínez, ha presentat les dades més destacades d'aquesta competició, que assegura tornarà a mostrar el clima, el paisatge en la mateixa riba de la platja, la qualitat organitzativa i de les nostres instal·lacions, que demostren que la província de Castelló té el millor escenari esportiu. Aquest cap de setmana, afegís el diputat, serà un veritable espectacle veure els millors patinadors del món competir a l'entorn de la platja de la Petxina, a Orpesa, de la Conxa Orpesa, i convidem a tots els castellonencs al fet que s'acosten a celebrar aquesta iniciativa. La tercera Roller Marató International tindrà proves de tres distàncies, 10, 21 i 42 quilòmetres, i serà la de 42 la que albergue la competició mundial. Tindrà lloc el dissabte de 7 a les 3 i mitja. D'altra banda, el diumenge 18 a les 10 del matí tindrà lloc el Trofeu Internacional Mini a Leví i Populars. I parlem ara del pla de les superfícies, que avança amb 5 noves bases a favor de l'atenció mèdica urgent. El govern provincial està redactant aquests dies els projectes de les plataformes de Llucena del Cid, d'Aranyuel, Viver, Catí i Salsadella, després de la cessió dels terrenys que ja han dut a terme aquests consistoris, amb l'objectiu d'iniciar al més aviat possible les obres d'aquestes infraestructures. Amb aquestes 5 noves helisuperfícies i les d'Alcalà de Xivert i Sant Vicent de Piedrahita en Cortes d'Arenoso ja actives, el govern provincial avança per incorporar en total 15 noves plataformes en Diputació, que integra ja aquesta xarxa provincial, que deixarà 25 instal·lacions que milloraran de forma molt notable els temps de resposta davant qualsevol emergència mèdica a la província. El diputat responsable de Bombers, Luis Rubio, ha ficat en valor la importància d'aquestes superfícies, que sumen qualitat de vida al territori castellonenc, ja que fan possibles trasllats d'urgència de persones, així com també l'actuació davant qualsevol incendi o succés que requerirà de l'actuació de mitjans aèris. El govern provincial invertirà 450.000 euros en aquesta millora de la seguretat davant emergències per a garantir la evacuació mèdica urgent en tota la geografia provincial, en especial a les zones de l'interior. Amb la implementació d'aquestes noves plataformes, la Diputació garantirà una resposta sanitària en menys de 20 minuts davant qualsevol emergència que es produïsca a la província. I repassem l'actualitat de municipis. L'augment de presència policial i la conscienciació ciutadana es traduïssen en una disminució de queixes i avisos de delictes a Onda. La regidora de Policia Local d'Onda, Mari Carmen Aguilella, adjunta al comissari cap Miguel Ángel Izquierdo, ha mostrat la seva satisfacció per l'alt grau de col·laboració i ajuda que presten els veïns al treball que du a terme la policia local a través de les trucades rebudes, com posen de manifest les xifres registrades durant 2017. Així es pronunciaven tots dos responsables. Aguilella ha destacat que les dades de la memòria 2017 reflecteixen que els veïns del municipi veuen a la policia local com un instrument de cohesió i integració social que estan per a prevenir i al mateix temps ajudar-los en la resolució de conflictes. Concretament, ha informat que la policia local ha rebut un total de 5.258 requeriments, la qual cosa suposa un augment d'assistències directes telefòniques o de gestió directa al retén respecte a l'any anterior. De la mateixa forma, Izquierdo ha destacat una disminució de queixes veïnals, que han passat de 1.199 en 2016 a les 1.120 rebudes en 2017. La majoria d'aquestes localitzades tant en setmanes de festes com en períodes estivals, en els quals la gent passa més temps en espais públics com parcs i jardins. D'igual forma, el responsable policial ha destacat que l'increment de la presència policial en els carrers de la localitat i la permanent col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat s'ha traduït en un descens dels avisos i alertes rebudes en policia local per delictes contra el patrimoni. Una vegada realitzades les primeres comprovacions i recerques, aquests han estat posats a disposició de la Guàrdia Civil per a la seva continuació i, si escau, conclusió de les mateixes. I no deixa de banda perquè realitza una campanya per a protegir i conscienciar els més joves dels riscos de les xarxes socials. El Consistori d'Onda ha presentat avui la campanya Comporta't en la xarxa Prou de Violència, que arrencarà divendres vinent i inclou xerrades als més joves, la presentació d'un videoclip o el repartiment de díptics entre els veïns sonders per a informar sobre els riscos com el sexting, grooming o ciberbullying. Es tracta d'una campanya amb la qual el Consistori d'Onda pretén conscienciar i informar sobre l'ús responsable de les xarxes socials per part dels joves, la qual cosa permetrà a la seva vegada lluitar contra el ciberassetjament. El Consistori, diu la responsable de l'àrea, Mari Carmen Aguilella, sensible davant aquest problema que cada vegada està més present en la societat, amb situacions com el ciberassetjament a les xarxes socials i en concordança amb l'objectiu de promoure la formació en valors com el respecte i la tolerància entre iguals, ha planificat aquesta campanya per a prevenir aquest tipus de situacions. Així doncs, des del Consistori s'ha detectat que existís aquesta problemàtica entre els joves i adolescents, amb els que cada vegada més s'utilitzen les xarxes socials i poden arribar a difondre continguts que poden vulnerar la intimitat de les persones i que, a més, constitueixen un delicte penat per llei. Per això consideren és important dur a terme aquesta campanya de conscienciació. I abans de l'actualitat local, parlem de la intervenció de 54.000 artificis pirotècnics no catalogats durant la Magdalena. Components de l'equip d'inspecció de la intervenció d'armes i explosius de Guàrdia Civil de Castelló, dins dels serveis establerts per al control de productes pirotècnics en les seues fases a motiu de les festes de la Magdalena, van procedir a la intervenció de 54.000 artificis pirotècnics no catalogats en el reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria ascendint a un total de 120 quilos aproximadament. La Guàrdia Civil va realitzar les inspeccions en diferents espais i bazars situats a la capital, així com en els espectacles de focs artificials, castells, mascletaes, correfocs i també les trabucades, controlant un total de 6.700 quilos nets de material pirotècnic. S'han tramitat les denúncies a la sotsdelegació del Govern de Castelló per suposades infraccions lleus greus a la llei orgànica 4/2015 en relació amb la vigent reglamentació d'articles pirotècnics i cartutxeria. La Guàrdia Civil recorda que, segons la norma actual, per a la venda i subministrament d'artificis pirotècnics catalogats, només autoritza aquelles persones físiques o jurídiques que compten amb un establiment autoritzat per part de subdelegació. I ens quedem ja a la localitat. En aquest cas, escoltarem en primer lloc el regidor i portaveu del Partit Popular a la localitat, Héctor Folgado. Ha parlat, en aquest cas, en matèria d'urbanisme, ha criticat la inacció de l'equip de govern en aquesta matèria, ja que, segons apunta, suposa una situació complicada aquesta inacció per al futur de la ciutat i, en concret, s'ha referit a una reunió que han mantingut amb els veïns de les zones El Progrés i Madrigal respecte al desenvolupament urbanístic del PAI Madrigal. Per això, assegura, s'ha redactat per part del seu partit una moció que arribarà al proper plenari en la qual s'arrepleguen diferents exigències dels veïns. Per exemple, es demana que el consistori habiliti un servei que arreplegui les peticions amb un equip que pugui ser referent a l'hora d'atendre a la ciutadania. També s'ha demanat celeritat en l'auditoria que havia d'analitzar la situació d'aquest espai, en quin punt es troba i com es podria desenvolupar, així com també es demanarà en aquesta moció al consistori, en aquest cas al regidor de territori i l'alcalde, que es reunisquen amb els veïns, tal com estos venen reclamant des de fa un parell d'anys. Tot i això, també l'altre dels punts destacats en aquest cas és que es millore la seguretat i accessibilitat en alguns vials, com per exemple el carrer Algemesí, ja que assegura Folgado hi ha referents i diferents firmes recollides per tal de sol·licitar aquesta ajuda per al carrer Algemesí.
Compromet a impulsar de la mà dels veïns les unitats d'execució que es reclamen i a donar solució a les demandes o exigències encaminades a resoldre els problemes de seguretat i accessibilitat a les seues propietats. És el que diem abans. Volem que l'Ajuntament impulse este pai de la mà dels veïns. No volem que córrega, però volem que camine i que ho faci de la mà dels veïns. Perquè, entre d'altres, tenim I l'Ajuntament té damunt de la taula recollides de firmes que a vostès evidentment no les han comunicades, on molts veïns li han demanat a l'alcalde de Vila-real que actue sobre zones determinades. En este cas són els veïns del carrer Algemesí, un carrer que els convide que vagin a veure en quina situació està. Quina situació tenen que patir tots aquests veïns que han firmat per entrar a les seues propietats. Uns carrers que no tenen ningú tipus d'accessibilitat, ni de seguretat, ni d'ambulància, ni de camió de bombers, ni ningú tipus de comoditat mínima o bàsica per a poder viure en aquestes propietats per les que paguen contribució com si visqueren al carrer Major.
I canviem d'assumpte. Avui també s'ha presentat per part del consistori les novenes jornades d'alumnes mediadors i la segona trobada d'innovació i excel·lència educativa que tindrà lloc el proper dia 21 de març al Centre de Congressos Fires i Trobades, unes jornades organitzades per l'IES Miralcamp amb la col·laboració del consistori. En aquest cas, i segons ha explicat el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, una de les novetats d'aquesta edició és que estarà integrada dins del projecte europeu MEDES, en el que Vila-real forma part junta a diferents entitats, tant espanyoles com italianes, un projecte que conclou en 2018, tot i que aquestes jornades, aquesta cita a la localitat, servirà per a presentar gran part dels productes intel·lectuals que s'han desenvolupat durant els anys en els que ha estat en marxa aquesta iniciativa.
Respecte a anys anteriors de les jornades és que les mateixes estan integrades dins del projecte europeu MEDES. Este és un projecte que vam iniciar, que coordina l'Ajuntament i que a nivell de Vila-real té dos socis més, són el IES Miralcamp, l'associació del Porc Espí, i té tres socis italians que són l'Ajuntament de Sacile, l'Institut Comprensiu de Sacile i la cooperativa Ítaca. Aquest any, pues, per tant, el projecte es va iniciar en setembre del 2015, s'acaba en agost d'aquest any 2018 en aquesta fase final del projecte, dins de les jornades, pues, presentarem el que són la major part, perquè després hi haurà una última jornada final en maig en Sacile, però sí que presentarem dins de les jornades la major part dels productes intel·lectuals que diem el projecte del projecte, que són la pròpia web del projecte, una guia d'implementació de la mediació en un centre educatiu i una caixa de ferramentes amb un curs de mediació escolar.
Així doncs, la directora de l'IES Miralcamp, Maria Àngeles Alba, ha destacat que dins d'aquestes jornades han assumit el repte d'internacionalitzar aquesta cita per a així donar-li una major difusió i per això, entre altres, un dels convidats i un dels ponents principals serà Federico Mayor Zaragoza, que va estar, entre d'altres, director general de la UNESCO.
Pasado fronteras y ya se convierten en unas jornadas europeas porque vamos a presentar ese trabajo que hemos estado haciendo, como bien nos ha dicho Álvaro, con el proyecto europeo MEDES. Bueno, entonces nosotros hemos cogido ese reto y hemos querido organizar que el contenido de las jornadas pues estén en concordancia con esa importancia de este proyecto para también darle la mayor difusión posible a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel de autoridades locales, de autoridades educativas también, bueno, en cualquier caso, a nivel europeo. Como bien ha dicho Álvaro, estamos implicados en este proyecto MEDES, tanto ayuntamiento como centros educativos como otras asociaciones. Entonces, era cuestión de darle esa proyección al exterior a Europa. De ahí que nos planteamos en su día de invitar a nuestras jornadas a don Federico Mayor Zaragoza, por ser el referente que es en la cultura de la paz. Ahí en el programa lo podéis ver, que tiene una intervención. La intervención de don Federico se va a llamar la mediación esencial para la transición histórica de la fuerza a la palabra. Sabemos el referente que es don Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, que es presidente de la Fundación Cultura para la Paz, y bueno, que durante su mandato la UNESCO se emitió el informe de los con los cuatro pilares de la educación. Bueno, en cualquier caso, consideramos que es una figura de renombre que nos va a aportar muchísimo, no solamente.
I ja per últim, el responsable de territori, Emilio Viola, ha parlat respecte de la segona fase per adequar el molí a la vila. En aquest cas, una fase que concorrà a aquestes aportacions de la Diputació al nou programa que ha substituït els POI, en aquest cas el de província 135, Vila-real optarà 180.000 euros, una xifra que serà la que es destinarà a convertir aquest espai, el molí i la vila, en una cafeteria cultural accessible, així com fer un estany urbà on la voluntat és reproduir un hàbitat fluvial. Així ho explicava el regidor de territori, Emilio Biol.
180.000 euros, IVA inclòs. Ixe serà l'import de convertir el molí la vila en una cafeteria cultural accessible i de convertir el tram que n'hi ha entre el molí la vila i la passarel·la en un estany urbà on la voluntat és reproduir un hàbitat fluvial on poden estar incloses aus, en fi, per dir-ho d'una manera col·loquial, patos i demés, que puguen donar-li aquesta sensació que tenen les làmines d'aigua en l'hàbitat urbà, no? Comoditat, fer agradable el passeig.
Respecte a aquesta làmina d'aigua, ha explicat el regidor on s'ubicarà i que també un dels objectius dins d'aquesta remodelació és que també es puga fer una passarel·la ja de forma definitiva, ja que ha recordat l'actual és provisional i que la seva imatge s'unifique a l'estil d'aquest espai com és el molí la vila.
Està a les espales del molí la vila i serà des de les espales fins a la passarel·la que n'hi ha cap a l'est. Una passarel·la que dins d'aquest projecte també serà construïda. És a dir, sabem que ara n'hi ha una passarel·la provisional que comunica el jardí Jaume I amb l'avinguda Tarancón i en aquest projecte també el que fem és adequar-la i unificar-la a l'estil de rehabilitació del molí la vila, que és una làmina d'aigua on l'objectiu és també que veurem, no? Veurem el que dona de si, però en un principi estem manejant també la possibilitat que les persones o que els ciutadans puguin passar per dins de la mateixa, en caminets, etc. Però bueno, veurem què és el que dona més. Sí.
I respecte a la cafeteria, també ha explicat quina seria la distribució dins d'aquest molí la vila, tot i que ha comentat també es podria fer ús de la part externa per a oferir aquesta possibilitat interior i exterior als usuaris, ja que considera és una zona molt adient per a dur a terme una iniciativa d'aquestes característiques, ja que estarà a prop de la nova seu de la Jaume I, de l'Escola Oficial d'Idiomes, que s'ubicarà a la Biblioteca Universitària del Coneixement, també una zona propera a la UNED, hi ha diferents centres educatius. Així doncs, considera que és un espai adequat per a realitzar aquesta opció cultural alternativa a les que existeixen a hores d'ara a la ciutat.
Entrant a l'edifici a mà esquerra estan els banys, que lògicament servirien per a esta cafeteria cultural, i n'hi ha una dependència que en teoria anava destinada, podrem dir-ne, al funcionari que li donaria servei a aquest espai. Este espai seria el reconvertit, podrem dir-ne, en la zona de bar, per entendre-nos, i part del molí la vila, en les seues dependències interiors i exteriors, estarien obertes i, per tant, a la pròpia cafeteria, per tant, lloc per a taules, cadires, etc. Com que n'hi ha dos espais, jo crec que al mateix temps que el servei de cafeteria pot prestar-se amb el servei, podrem dir-ne, museístic o de galeria d'art, no? I esta és la idea, no? Inclús habilitar algun raconet també per actuacions en directe, en fi. Jo crec que la iniciativa pot ser interessant, veurem el que dona de si. Per tant, hi seria concessió en el futur i bueno, seria una alternativa més de consum d'oci en una ciutat que aposta també, lògicament, per la cultura, no?
Respecte als plaços, ha comentat el regidor que es poden presentar els documents als plans provincials fins al proper dia 25. En aquest cas, la previsió seria que s'aprovarà durant els mesos d'abril o maig i a partir d'ahir que abans d'un any pogués estar conclòs, és a dir, abans de tancar aquest mandat. En aquest cas, ha destacat que considera que tenint en compte els problemes que havien sorgit amb aquesta primera actuació, el molí la vila, un any seria el plaç per a dur a terme l'obra i després faltaria la licitació de la cafeteria. I quan arribem a la 1:25, una pausa, de seguida més assumptes i convidats a la 92.2.
Del mercat al plat, cuinem en qualitat. Torna la cuina al Mercat Central de Vila-real. Tallers de cuina, show cookings, demostracions, degustacions i molt més amb productes frescos i de qualitat. De la mà de l'alumna del projecte Tabalem Maria de Luna, la dietista i nutricionista Seila Llop i els cuiners professionals de les associacions gastronòmiques de Vila-real. Consulta la programació i les diferents activitats obertes i gratuïtes a vilareal.es o al Facebook Foment Econòmic de Vila-real. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Si saltas, llega el momento de preparar todos los detalles para ese evento especial. ¿Ya tienes el restaurante? ¿Qué te parece si combinas comida casera, buen parking y sala acondicionada con capacidad de entre 50 y 300 personas? Reserva ya al 964-52-2438. No te arrepentirás. Restaurante Sánchez, carretera Onda 42, Vila-real.
Madre mía, domingo, son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Vila-real. Tu mejor opción.
Clínica Doctor Rojo es sinónimo de innovación en medicina estética facial y corporal, medicina regenerativa, antienvejecimiento y longevidad. Y además cuidan tu salud dental. Todo gracias a un equipo humano en continua formación y las herramientas y materiales de última generación. Clínica Doctor Rojo, más de 30 años diseñando sonrisas y ahora también bienestar. Visita las nuevas instalaciones en Pérez Bayer número 1 bajo de Vila-real.
Bar-restaurante Madrigal siempre contigo. Tus cumpleaños, comuniones, despedidas, todos los eventos puedes celebrarlos en Bar-restaurante Madrigal, a tu lado desde 1964. Y para ti que te casas, pide presupuesto, te organizamos toda la despedida, solo tienes que preocuparte de disfrutar. Bar-restaurante Madrigal, calle Ermita 197 de Vila-real, teléfono 964-520047.
¿Estás harto de ir siempre a los mismos sitios y quieres probar algo diferente? En Vila-real, Pizzería Capricci te ofrece exquisitas pizzas, pastas, variedad de ensaladas y deliciosas carnes a la brasa que deleitarán tu paladar. Pizzería Capricci, Padre Luis María Llop 1 de Vila-real. Ven y prueba lo que más te guste. Rebajas de escándalo en Canem. Ahora, últimos precios. Todo al 50% para mujer, hombre y niños, excepto prendas de nueva temporada. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es. ¿Quieres entrenar de forma controlada y saludable? Centro Deportivo Asfit Vila-real dispone de los mejores entrenadores y las mejores clases. Fisioterapia, nutricionista, tu salud al 100%. Kickboxing y boxeo. El sábado 24 de marzo, Master de Spinning y primera Calicross Competition. Apúntate desde 5 euros, incluye almuerzo. Centro Deportivo Asfit, en Carretera Honda, Vila-real.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Vila-real.
¡Domino's Pizza!
Javier Sánchez, consultores, correduría de seguros. 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para prestar un mejor servicio, les atendemos en Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Nuevo Kia Stonic desde 12.900 euros. Financiado con Banco CTLM SAU hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
PS4
Reset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Una i mitja, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Amb més convidats, en aquest cas rebem el regidor d'Economia, Xavier Ochando. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
En aquest cas, perquè hi ha molts programes damunt la taula, molta feina, bona senyal que no pare, ja que gran part d'aquesta tasca es centra en generar ocupació i oportunitats laborals a diferents perfils de la ciutadania.
Doncs sí, això pense que ha de ser la nostra principal tasca. De fet, doncs, en una ciutat que quan va plegar així l'Ajuntament doncs, teníem unes 6.250 persones en l'atur i a hores d'ara doncs, hem reduït aquesta xifra quasi a la meitat, a unes 3.500, però nosaltres, evidentment, no podem ser optimistes o com a mínim no ens podem quedar tranquils en aquesta feina. Tenim que ser exigents, autocrítics i sobretot perquè darrere d'aquestes xifres estan les persones i pensem que totes les persones que avui en dia doncs, necessiten la nostra ajuda la tenen que tindre tant en programes d'ocupació com en formació, com en qualsevol altra iniciativa de les que hem posat en marxa esta mateixa setmana i de les que posarem també d'ací en poquet.
Per exemple, iniciatives que ja s'han presentat, algunes són pioneres, com és la consulta als usuaris o possibles beneficiaris, dar a formació per a que siguin ells els que trien una miqueta què volen saber, no? O quins coneixements volen adquirir.
Doncs sí, és un poc la... Crec jo pues, la línia política en la qual pense que tenim que seguir, perquè al final les administracions, si volen ser properes als veïns i veïnes, doncs tenim que agafar doncs, aquestes prioritats, la prioritat de la proximitat, la participació ciutadana, i bueno, jo com de fet ja vinc ja d'unes àrees en les quals doncs,
això ho
tinc ben inculcat, sí. Doncs només he pogut doncs, en la primera programació de formació que hem pogut dissenyar des de zero, doncs hem ficat la participació ciutadana per davant. Uh-huh. I això què vol dir? Doncs que totes les persones interessades en la formació per a l'ocupació que ofereix la Regidoria d'Economia, el nostre portal Treball, només entrar tindran la seva enquesta en la qual podran dir quines són les activitats formatives en les quals pensen que és prioritari invertir i en les quals doncs, tenim de tot, des de motivació i desenvolupament personal fins a ocupabilitat de la dona, que també és molt important, sobretot en la, uh-huh. en la societat en la que estem vivint, que són un dels col·lectius que més han patit la crisi, també la formació en competències professionals, en màrqueting digital, en tot el tema de les noves tecnologies, l'emprenedoria, el comerç, que també és una de les bases principals de la nostra economia local, i per tant, doncs, en aquesta participació d'estos 60 ofertes que tenim de cursos en els quals doncs, col·laborem en totes les administracions, uh-huh. des de la Generalitat Valenciana, la Diputació, la Cambra de Comerç, Efecte Villarreal, doncs d'allí poder triar i aquestes prioritats nosaltres ficar per davant sempre aquestes opcions, aquestes prioritats dels veïns i veïnes de Villarreal.
Uh-huh. Així que la gent ja ho sap, mitjançant Portal Treball poden accedir ja i fer, no?, aquesta votació.
Així és. I a partir d'ahir nosaltres oferir-los i sa formació doncs, per a que, com deia al principi, doncs, i sa llista de l'atur anem reduint-la a poc el màxim possible, perquè per molt que parlen en Madrid de les competències pròpies o impròpies dels ajuntaments, pense que és l'única manera de fer-ho, implicant-nos, sent proactius i oferint tot el que nosaltres podem al servei dels veïns i veïnes.
Uh-huh. I també un programa en el que no directament es va preguntar als possibles usuaris, no? Però sí es va fer un estudi, és el programa POEG, no? Aquestes que tenen cada nom, que això també s'hauria d'estudiar una miqueta, sí. Però que també es va estudiar, no? les línies que més possibilitat d'inserció laboral tenien per a que siguin el més profitoses possibles.
Sí, a mi m'agradaria fer un poc en este punt una reflexió, perquè sí. És cert que Villarreal doncs, ha sigut durant molts anys i s'aldea gala, no? Per la qual doncs, misteriosament passaven de llarg totes les ajudes d'ocupació i bueno, doncs, en els canvis de govern, en un govern progressista en València, amb Compromís i el Partit Socialista uh-huh. al capdavant, i en altres doncs, convocatòries obertes i imparcials en les quals per mèrits propis doncs, hem guanyat aquestes convocatòries, doncs es veu que ara doncs, aquest canvi s'ha traduït doncs, en això, en una aposta molt forta pels plans d'ocupació, els fons europeus, que ens han aplegat uns 3,6 milions d'euros a Vila-real, i això forma part d'aquest projecte, que també està dins de Garantia Juvenil, que és el Pla Operatiu d'Ocupació Juvenil, i en el qual doncs, també nosaltres, doncs, per aquests mèrits propis que comentava abans, doncs, ara en aquestes convocatòries sí que ens apleguen aquestes ajudes ací a Vila-real. Doncs, misteriosament les coses han canviat uns anys així, però nosaltres doncs, aprofitem i seguim ahí peleant perquè ens apleguen tots els recursos possibles. I ací doncs, tenim 65 places per a 5 professors i 60 joves, que també, doncs, fruit d'un estudi, perquè com comentava abans, doncs, aquestes convocatòries n'hi ha que pelear-les, n'hi ha que lluitar-les i n'hi ha que fer estudis concrets de quina és la realitat actual econòmica de Vila-real, quines són les perspectives de futur i a través d'ahir veure cap a on hi ha que dirigir aquests esforços, aquests plans d'ocupació. Així no només tenim doncs, una beca per a aquests joves perquè puguin estar també formant-se i tindrem una remuneració econòmica, sinó que a més doncs, també hem estudiat realment quina és l'opció formativa que més, d'alguna manera, futur, però d'alguna forma, pot tindre en aquestes àrees que ells doncs, també doncs, estan interessats en formar-se. Evidentment, estem en una zona molt industrial, que també hi ha molt de teixit dirigit no només a la indústria, sinó també a la logística i al comerç, i evidentment, aquesta indústria 4.0 és un dels reptes de futur que tenim, sobretot un repte doncs perquè ninguna persona se quede mai un pas enrere, un repte perquè aquesta formació que és necessària per a aquesta ocupabilitat en el futur la puguen tindre totes i tots i que ningú se quede enrere perquè potser té molta experiència però no té aquesta formació per a millor manejar un programa informàtic o un programa de logística que així sí que se li donarà i per tant, a més, en unes pràctiques reals en empreses, també aquest contacte, aquesta intermediació en empreses que després poden sol·licitar també el treball per a aquestes persones.
I amb aquesta xifra de participants, no? El volum de persones que treballen d'alguna forma amb el consistori ja és prou elevada, no? Ens comentava.
Sí, la veritat és que justament quan entren aquestes 65 persones tindrem un total de 215 persones treballant en l'Ajuntament. Hi ha que dir que els perfils són molt variats, perquè així estem parlant d'una ajuda per a joves a través de Garantia Juvenil, però, per exemple, si ara en aquest moment algú s'està passejant per Vila-real, és molt possible que vegi aquests treballadors que tant s'ocorren dia a dia en obres públiques, que són també fruit d'un programa d'aturats de llarga durada i majors de 45 anys. Per tant, això no distingís d'edats ni tampoc de sexes i, de fet, doncs, també inclús prioritzen els col·lectius anomenats d'alguna manera per part del Servef com a vulnerables, que més han patit la crisi, com són no només aturats de llarga durada, sinó també les dones, les persones amb capacitats diferents i, de fet, en aquest punt dir que tenim programes com, per exemple, l'escola taller, en la qual hi ha un 10% de persones amb capacitats diferents, altres programes que en total ens fan tindre vora un 6-7% de persones en diversitat funcional en l'Ajuntament en aquest moment treballant, que ens dona un percentatge molt superior al 2%, que d'alguna manera ens obligaria a la llei, però nosaltres pensem que són els col·lectius, són d'alguna manera les persones que, degut a aquesta crisi, que possiblement l'han patida més que altres, necessiten de més oportunitats. I crec que al final nosaltres com a administració més propera als veïns i veïnes hem d'intentar oferir-los aquestes solucions, siguin joves, siguin majors, homes, dones, o les capacitats que cadascú pugui tindre.
I també es té cura des del consistori d'altra part, òbviament els que es puguen inserir a l'àmbit professional, la compte és d'un altre, però també potenciar l'autoocupabilitat i per això, per exemple, aquest divendres arriba una nova jornada, crec que és ja la quarta edició del Vilaemprèn.
Doncs sí, així també crec que és molt important donar-se compte on està el punt d'inflexió i d'alguna manera recapacitar perquè és tan important no només els programes que ara tenim en marxa, sinó que també els que ara acabem, com és Avalem Joves, que així farem esta jornada de cloenda dins de Vilaemprèn, però que, bueno, si ara en este moment, pues, com us comentava, en aquestes 65 persones que entraran tindrem 215 treballant en l'Ajuntament, si en total hem tingut una inversió en un any de 3,6 milions d'euros en plans d'ocupació, que ha sigut històric en la nostra ciutat, que ens han permès aplegar a 400 famílies d'ací, va ser, d'alguna manera, el detonant de tot això i el punt d'inflexió, justament, el programa Valem Joves. Va ser el primer programa d'aquestes característiques, com us comentava, doncs, que en una convocatòria oberta per mèrits propis, doncs, i aquest canvi de xip se va produir, van començar a vindre les ajudes a Vila-real, i així nosaltres tenim un pla que pense que és just reconèixer que va ser també, a més, el que proporcionalment més s'ha invertit per habitant en tot el País Valencià i que, per tant, tenim que agrair molt a estos joves que es van permetir ser aquest punt d'inflexió en els programes d'ocupació en el seu moment, que no només han tingut la seva primera oportunitat en aquest primer contracte laboral en l'Ajuntament, sinó també l'oportunitat de formar-se totes les setmanes en els cursos i activitats que s'han fet per a que a partir d'ara que acaba el programa doncs, tinguin les millors eines i la millor capacitat per tindre èxit en el mercat laboral.
I sí que aquestes jornades que també comentar als que siguen estudiant i vinguen, la novetat de que s'afegís mig crèdit, no? que també poden després canviar, no? a la universitat.
Sí, és realment un agraïment que tenim que fer a totes les entitats que col·laboren, des de la Cambra, el CEI, Efecte Vila-real, Pacte de la Ceràmica, ADAVI, l'Associació de Turalls de Vila-real, Globalis, i sobretot doncs, també la Universitat Jaume I, que de fet d'una manera pionera en una activitat d'aquestes característiques, se reconeixen 0,5 crèdits que d'alguna manera podran obtindre tots els alumnes de Vila-real o d'altres localitats que vinguin ací i participen d'esta jornada. Crec que és un reconeixement molt important per part d'una universitat que reconeix aquesta tasca donant uns crèdits formatius. Per tant, és una oportunitat que en una jornada que, a més, és oberta a tots els veïns i veïnes, independentment de l'edat que tinguin,
o la formació
que poden participar i poden gaudir d'aquestes jornades, doncs que ho facin, perquè així realment hi ha un nivell suficientment alt com perquè inclús una universitat ho reconega dins el seu programa formatiu.
També comentar altra iniciativa que ja ha començat dins també de la potenciació de l'ocupació, com és la llançadora amb una vintena de persones en aquesta també tercera edició.
Sí, perquè realment així l'important, com comentava abans, no és només aquesta oportunitat laboral, sinó també aquest canvi personal. De fet, tots els programes d'ocupació, per a mi el més important, i és el que els dic sempre el primer dia que ens veiem a tots els participants de tots els programes, és això, no és només que digues, mira, és que ara sí, tindré una ajuda que me permetrà plegar millor a final de mes o que me donarà una comoditat que abans no tenia, sinó el fet de que això és una ajuda que s'obté gràcies a uns programes que després et formen i et canvien la vida, et canvien l'actitud vital. Deixa tristor, aquesta depressió, que moltes vegades aquestes persones que porten molt de temps en l'atur, o els joves que potser no veuen el futur clar, doncs veuen que no és així, que estan acompanyats, que tenen gent al seu costat que els ajude, que els donen un ritme de vida diferent, que els ajuden a despertar-se tots els dies en una meta, i això canvia la vida realment. I és un procés que no només ajuda a nivell econòmic o a nivell formatiu, sinó també a nivell personal. I per això, justament, dins de tots aquests programes, per a mi, encara que sigui un poc el més modest, però possiblement la llançadera d'ocupació per a mi és el més important, perquè gràcies a la col·laboració de la Fundació Santa Maria la Real i la Fundació Telefònica, doncs tenim un projecte en el qual, doncs, en aquest món tan globalitzat i tan competitiu, justament la clau de l'èxit està en el treball en equip i la solidaritat. I possiblement això és el que a totes i a tots es fa un poquet de falta per a canviar el xip i donar-nos compte que entre totes i tots podem ajudar a millorar la situació de Vila-real.
I sí que una miqueta compartir, no? I no compartir i no competir.
Correcte.
Compartir i no competir. Estem parlant, regidor, d'algunes de les iniciatives que ja estan en marxa o se ficaran en marxa en breu. No sabem si enguany es presenta tan optimista com va ser l'any passat en quant a aquestes ajudes per a l'ocupació.
Nosaltres anem a repetir aquesta inversió que vam fer de 800.000 euros, perquè això, quan dius, no, és que han vingut 3,6 milions d'euros a Vila-real en plans d'empleo, dius, sí, sí, molt bé, però perquè l'Ajuntament ha fet un esforç, doble esforç, per dir-ho de manera simplificada, perquè sí, no només és l'esforç tècnic dels departaments de la regidoria d'Economia, de personal, d'intervenció de secretaria, moltes vegades ja quasi que s'ha convertit un poc en un costum al llarg de l'any treballant en caps de setmana per les vesprades per a poder treure aquest projecte que té que plegar precís per ajudar a 30 famílies de Vila-real, més l'altre que n'es suma 20, al final fer una ajuda que hagi plegat a quasi 400 famílies de Vila-real en 3,6 milions d'euros, no només és un esforç personal, no només és un esforç econòmic, que ja vos dic que l'Ajuntament d'ahir aporta 800.000 euros, sinó que a més és un esforç que redunda, penso jo, en un benefici per a totes i tots, i al final és pel que estem en els ajuntaments, penso jo. Estem per a ser útils a la societat i deixar-nos moltes vegades de declaracions polèmiques que fan alguns o de eixides fora de test,
sí,
perquè moltes vegades doncs, aquestes polítiques sense ideals no serveixen per a res, si els ideals no estan al servei de les persones. Per tant, nosaltres pensem que el més important és mantenir aquesta inversió, com us comento, va estar al voltant dels 800.000 euros en plans d'ocupació, enguany tornarem a repetir, tornarem a participar en tots els programes i esperem que totes aquestes oportunitats es puguin tornar a repetir en Vila-real, perquè això no és un projecte d'un any, això és un projecte de futur i és un projecte que pot ajudar-nos a canviar la situació personal de molts veïns i veïnes de Vila-real.
Doncs, si li sembla, avui ens quedem amb aquest anunci, no?, que arribaran nous programes d'una o altra forma a la localitat, així que anirem donant informació puntual dels mateixos. Regidor, com sempre, moltes gràcies i parlem prompte, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Promoción especial en Óptica Joyería Nuria. Gafas de vista y de sol con descuentos del 50 y 60% en primeras marcas. Tom Ford, Roberto Cavalli, Discuaret y Ray-Ban. Visítanos, calle Pere Tercer 29 de Vila-real. Óptica Joyería Nuria.
Este mes, en Clínica Dental Llopis Díaz, tu tratamiento de ortodoncia con un 15% de descuento y te lo financiamos a 24 meses sin intereses. Primera consulta gratuita.
Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Vila-real, 964-52-90-48, porque tú eres lo más importante.
Celebra las fallas con A Bordo, tu especialista en alimentos congelados.
Esta semana en tiendas A Bordo, verdura de paella a 1,49€. Anillas a la romana a 1€. Sepia limpia a 7,99€ el kilo.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
Cuando eres niño te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a plantearte lo de compartir.
Nuevas Top Fries, tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso. ¿Para compartir o no?
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Varilux Especialista.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor. Especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila-real.
¡Ey! ¿Te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Vila-real, en la Avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Te estime, pare.
Papi, te quiero.
Papá, et vull moltíssim.
Hi ha mil maneres de dir-ho, però moltes més de demostrar-ho. Tria a Vilatenda, el millor regal per al Dia del Pare. I recorda que amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
En Nissan queremos que estés seguro. Queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean solo para unos pocos, sino para unos muchos. Ven a tu concesionario y aprovecha la vuelta del incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por un Nissan con sistemas de seguridad inteligente solo hasta final de mes financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera Villarreal Onda, kilómetro 27.
Del Mercat al Plat, cuinem en qualitat. Torna la cuina al Mercat Central de Villarreal. Tallers de cuina, show cookings, demostracions, degustacions i molt més amb productes frescos i de qualitat. De la mà de l'alumnat del projecte Tabalem Maria de Luna, la dietista i nutricionista Seila Llop i els cuiners professionals de les associacions gastronòmiques de Villarreal. Consulta la programació i les diferents activitats obertes i gratuïtes a villarreal.es o al Facebook Foment Econòmic de Villarreal. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança.
Recta final del nostre programa i com cada dos dimarts ens acompanya el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives, és que encara no han canviat el nom, José Gisbert, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Sila.
Y nosotros nos hemos quedado en UPC, claro, pero ahora ya ha ampliado un poco el nombre.
Bueno, UPC lo conoce más gente, yo creo, que UPCCA, sí. Es complicado y muy largo.
Claro, pero esto suponemos al final llega porque realizáis muchas actividades en diferentes ámbitos y hoy vamos a repasar un poco toda esta labor que lleváis a cabo, que suponemos que muchos conocen, pero la gente que por suerte o por desgracia nos necesita, pues le resultará raro, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que es la prevención ha de llegar a toda la población de forma universal, es como pues la prevención de los accidentes de tráfico o la educación para la salud. No hace falta que estés enfermo para... No, es decir, es una prevención primaria y a partir de ahí, en función de la problemática que sea, pues haces más hincapié en unas cosas o en otras, pero el tener información y sensibilizar sobre los riesgos que tiene pues el consumir alcohol, por ejemplo, pues yo creo que llega a toda la población porque el 90% de la población ha consumido alguna vez alcohol.
Así que todos somos susceptibles de tener esta información. ¿Cuál es el principal ámbito? ¿Continúa siendo el ámbito de los jóvenes, el ámbito educativo, el que centra vuestra labor?
Sí, cuando se habla de prevención de drogas, obviamente la población más vulnerable es la adolescente juvenil. Y bueno, están los datos ahí de que a los 13 años es la edad que aún prácticamente se establece como el inicio, en los primeros tonteos, en los primeros consumos de las sustancias legales, alcohol y tabaco, y cada vez más se está aproximando también la droga ilegal más consumida en el mundo, que es los cannabis y derivados, marihuana y hachís, que también se está acercando como edad de inicio pues a los 13 años. Y bueno, pues en eso tenemos que enfocar. Por tanto, la prevención escolar es la que más ocupa tiempo y la que más nos preocupa, obviamente. Si ahí hacemos un buen trabajo, pues evitamos que el día de mañana pues mucha gente pues tenga que recurrir a tratamientos o a lugares donde tengan que ayudarles por un problema de adicción o de implicarse de forma peligrosa en el consumo de alguna sustancia.
Y claro, los jóvenes no son unas islas aisladas en medio de un océano, sino que están en interacción con muchos otros perfiles y por eso también, por ejemplo, trabajáis con los padres, ¿no? Con las familias, para que sepan cómo abordar y atajar, ¿no? Porque suponemos que es una de las principales dudas que tienen. ¿Cómo puedo yo hacer yo para que mi hijo o mi hija no caiga, ¿no? O no se vaya por esa vía.
Esa es la pregunta del millón y eternamente ha sido cuestionada. Lógicamente, yo creo que tampoco hay que
fustigarse, ¿no?
Justamente ayer en un taller de padres, porque eso pues dentro de lo que es la prevención familiar, ya sabéis que bueno, pues trabajamos en este curso escolar en 5 colegios de Villarreal y bueno, pues hacemos talleres para padres donde de forma indirecta se trabaja el tema de la salud, el tema de las drogas, aunque los niños aún sean muy pequeños, pero lo que se está formando es a padres y para que bueno, pues en esa empresa de ser cada día un poquito mejor educadores, porque pues eso, mejores padres. Y entonces precisamente hablábamos de eso, de que uno de los enemigos de una buena educación es la culpa, la culpabilidad, el no sentirse como padres culpables, uh-huh. sino responsables. Porque claro, cuando un padre se siente culpable ya cede, deja de poner límites al hijo porque piensa, intenta compensar esa culpabilidad con darle no lo más que manga, necesita, ¿no? sino lo que quiere. Uh-huh. Y claro, más manga. Y luego pues vienen los problemas. Y eso tiene una, bueno, una repercusión pues bastante negativa. Pero realmente es estar con ellos, estar cerca de ellos es la mejor, el mejor consejo que se podría dar a cualquier padre. Estar cerca de ellos, la supervisión que se dice, la supervisión paterna de cara a los hijos, pero a cualquier edad, porque parece que cuando son adolescentes como nos discuten uh-huh. más y quieren estar más con los amigos y no te metas en mis asuntos, etcétera, parece que eso tenemos la obligación de retirarnos tanto que al final los descuidemos y yo uh-huh. creo que hay que estar también un poquito más, más separados y bueno, pues no haciendo las cosas que ya tienen que hacer ellos, pero sí poniéndoles límites, poniéndoles también normas menos, pero muy claras. Pues las horas uh-huh. de salir, de llegada a casa, el saber con quién van, saber dónde van y bueno, pues el cuando vuelven, estar despiertos y estar ahí hablando un poquito, viendo a ver qué estado llega y viendo más o menos, sobre todo si se lo ha pasado bien. Uh-huh. Pues eso. Y luego, bueno, pues atendiendo a sus necesidades, porque las necesidades cambian. No es lo mismo un niño en etapa infantil que un niño en etapa primaria, que un adolescente que necesita otras cosas. Por tanto, también yo creo que uno de los factores de protección o de los fuertes que tienen los padres que saben prevenir el tema de las drogas es que sean camaleones y sean capaces de amoldarse y adaptarse uh-huh. a los nuevos retos que les presenta la vida de sus hijos.
Hemos tratado dos ámbitos, pero también ya en casos extremos el tema sanitario, ¿no? También ahí estáis para intentar que si un joven tiene que acudir, pues que al menos luego se reencauce, ¿no? Y vaya por la vía o la senda correcta, claro, por llamarlo así.
De eso se encarga fundamentalmente aquí en Villarreal y tenemos la suerte de tener a profesionales de gran envergadura dentro del centro de día Luis Alcañiz. Uh-huh. Son compañeros míos a nivel profesional y también amigos. Y de alguna manera, siempre yo digo, si yo hago muy bien mi trabajo y hacemos una buena prevención, vosotros os quedáis sin trabajo. pero bueno
aún no se ha llegado a ese extremo.
Eso sería excelente. Entonces sí que es verdad que también hay una prevención que es ya la selectiva o la indicada. La selectiva sería trabajar con grupos de más riesgo que ya están tocando drogas de forma, uh-huh. pues en muchos casos, pues problemática y donde se trabajan grupos pues de consumidores de cannabis que han tenido problemas con la marihuana y tal y cual y se está haciendo un trabajo entre la OPCCA que yo dirijo y lo que es el centro de día y reunimos ahí un grupo de jóvenes que pues tienen esas necesidades y se les está ayudando para que abandonen el consumo de marihuana y luego una prevención indicada que son casos individuales donde ya hay un consumo marcado y unas problemáticas familiares importantes donde bueno pues también en mi visión clínica pues trato de asesorarles, orientarles y derivarles al centro especializado para atender a lo mejor pues un caso de adicción pero uh-huh. digamos que pasarían por mi filtro, sí, por el filtro de la OPCCA.
Claro, porque muchas veces es mucho más complejo, ¿no? Porque llega un joven más allá de, pues voy a experimentar, ¿no? Muchas veces hay un trabajo o una casuística detrás que favorece, ¿no? Que se llegue ahí.
Sí, claro, a ver, las drogas legales en principio son las más consumidas, porque bueno, la disponibilidad de la droga es el primer factor de riesgo para que hayan consumidores que estén ya en riesgo de ser adictos, ¿no? Entonces, ¿el alcohol es una droga? Sí, el alcohol es una droga puede que produce adicción. No para todos los que beben, pero está ahí y hay muchos casos de alcoholismo. ¿Cómo beber? Pues es una tarea que tenemos que ir poquito a poquito educando. Desde los padres a los hijos, cuando ya están en edad de beber y que sabes perfectamente que está ya consumiendo en manos de sus amigos y tal, pues el enseñarles a beber de forma responsable y que la borrachera no sea una cotidianeidad ni tampoco esté bien vista, ¿no? Uh-huh. Aún así, pues puede darse casos de adicción, ¿no? Y luego, bueno, pues también el tabaquismo sigue siendo uno de los problemas de salud más importantes que tratamos de atajar desde bien pequeños, ¿no? Desde sexto de primaria se está entrando en los colegios, pues por medio de las aulas del tabaco para sensibilizar a los chavales de los riesgos. Y siempre lo decimos ahí en esas clases, porque se asombran. ¿Y si es tan malo el tabaco, por qué no cierran los estancos? ¿Por qué no lo prohíben?
Porque se vende, ¿no? ¿Mm?
Y bueno, la respuesta siempre es lo mismo. Está en vuestras manos. Si vuestra generación deja de consumir y deja de comprar tabaco, no será desaparecerá rentable. Ya la fabricación del tabaco, por lo menos, o por lo menos la distribución en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está en manos de todos la prevención.
También comentar, ¿no?, dentro de esta labor para intentar que pues los jóvenes no hagan excesos, habéis creado este grupo de jóvenes que también uno de los objetivos, según comentasteis, será que también se impliquen en la próxima campaña de Coneixement. No sabemos cómo va el trabajo con ellos.
Pues hoy mismo vengo del ayuntamiento a hablar con Silvia Gómez, uh-huh, nuestra concejala de Sanidad, y han venido profesionales de la empresa Evalue, que está trabajando en este proyecto en el Village Oves en Acció. Y bueno, pues estamos ya extrayendo conclusiones de las reuniones que hemos mantenido con este grupo de unos 12, 10 jóvenes que están ahí entre los 19 y los 25 años y que están empeñados en cambiar el modelo de ocio que hay en Villarreal. Y bueno, pues parece que lo que te puedo apuntar es que vamos a trabajar muy de cerca con David García, el presidente de Las Peñas, uh-huh, y también con gente importante dentro del mundo de Las Peñas, para desde ahí y contando con estos jóvenes, el diseñar una buena campaña para estas fiestas de reducción de daños, pero contando con Las Peñas, claro.
Uh-huh. Así que vemos que los jóvenes se implican y no les parece bien todo lo que pasa a su alrededor, aunque muchos de sus amigos, ¿no?, o ellos incluso alguna vez lo puedan haber hecho.
Sí, no, y además, bueno, son de una generación muy particular. No estamos hablando de adolescentes, estamos hablando ya de mayores de edad, uh-huh, a partir de los 19 años, que tienen una visión muy distinta de lo que debería de ser la fiesta, de lo que debería de ser la salud, de lo que debería de ser pues el tiempo libre, ¿no?, que se está ahora ofertando desde Villarreal y que puede mejorar, eso está claro. Uh-huh. Vamos a ver, si les damos participación, seguro que ellos nos sorprenderán, ¿no?
Uh-huh. Porque como comentasteis, ¿no?, no es lo mismo que llegue un mensaje de un joven, ¿no?, que más o menos o acaba de pasar tu etapa de edad, que venga alguien ya de una cierta edad, hay tantos, y les intente imponer.
Claro, eso está claro, y eso yo creo que exige una mirada autocrítica de los que trabajamos en prevención, y los que trabajamos en juventud y los que trabajamos en salud, ¿no? Uh-huh. El que, bueno, pues nuestra mirada está sesgada, obviamente, desde el punto de vista de nuestra edad, de nuestra generación, y los que tienen que liderar o empezar a liderar lo que es el cambio o los cambios de lo que queremos que sea esta sociedad dentro de unas décadas son precisamente pues esta generación de 19-25 años, que en el plazo de 10 años o poquito más serán los que muevan los hilos de, uh-huh, toda la economía de Villarreal, la cultura, la sociedad, el ocio, y que también críen hijos, sus hijos, pues con ese modelo de salud, una sociedad más saludable, ojalá.
Uh-huh. Así que vemos que también la UPC, pues os vais adaptando, ¿no?, a los tiempos y a las necesidades de la sociedad.
Sí, nosotros únicamente les vamos a plantear el tema de que sean agentes de salud, mediadores, tanto que está de moda la mediación, pero, uh-huh, también la mediación en salud, es decir, que en sus entornos más inmediatos de ocio, de amigos, de peñas, de grupos, pues lancen mensajes de forma informal sobre, oye, pues no bebas más, si ya te has bebido tres, ¿para qué quieres en este plazo de tiempo el beberte otra? ¿Qué quieres, uh-huh, emborracharte? Pero eso no mola, ¿no? Es decir, vamos a despejar ya la idea de que el que no bebe es un aburrido, porque no es verdad.
Porque, uh-huh, bueno, se puede pasar igual o incluso mejor, porque al día siguiente te acuerdas de todo perfectamente,
sí,
y no tienes daños.
Y no lo digo yo, porque puedo venir de una generación muy alcohólica en ese sentido, sino, uh-huh, de lo que se está viendo ya en el norte de Europa, de jóvenes que realmente optan por una vida mucho más saludable, donde fuera tóxicos, donde el alcohol no les sirve, donde quieren una vida y una forma de pasarlo bien de forma consciente, sin ningún adulterante, sin nada, uh-huh, tóxico en la cabeza. Y de hecho, pues también el mercado les sigue, porque ya empiezan a abrirse bares y pubs y lugares de fiesta donde no dispensan bebidas alcohólicas. Entonces, uh-huh, a nosotros nos parece alucinante,
pero
es un
realidad.
Viento que tiene que llegar, uh-huh, y va a llegar. Pues ¿por qué no Villarreal puede empezar a adelantarse a ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ser de las manos de esta generación, obviamente, no de la nuestra.
pues esperemos que llegue algún día, que lo podamos ver, ¿no? Que nuestros ojos lo vean, qué buena cosa sería.
Sí, nosotros únicamente tenemos que servir de bisagra o de mediación entre lo que es la entidad local, en este caso el ayuntamiento, uh-huh. y ese movimiento juvenil que tiene que decir algo y escucharles.
Uh-huh. Pues esperemos que vaya muy bien. Seguiremos hablando de los avances de este grupo y del resto de iniciativas que lleváis a término desde vuestra unidad.
Por supuesto.
José, como siempre, muchas gracias y nos vemos en un par de semanas.
A ti, Sheila, un placer.
Nosaltres fem la darrera de les pauses, ens acomiadem.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
4 minutets passen de les 2 de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
He loves me not.
You say right.